La defensa al·lega que el cas no pot avançar amb recursos clau encara sense resoldre. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Divendres obrirà les portes la nova oficina insular de l'habitatge Amont, un servei que oferirà atenció directa, assessorament i acompanyament social i jurídic als ciutadans en matèria d'habitatge. Una passa més per intentar pal·liar els efectes que patim els residents per la manca d'habitatge i que trobareu a la vostra disposició en cas que, per exemple, necessiteu orientació en les condicions d'una hipoteca o bé l'hora de firmar un contracte o bé quins són els vostres drets si sou inquilins en cas de tenir amenaces de ser desnonats o també si sou propietaris i vos han ocupat el vostre immoble. Per tant, els professionals de l'oficina tindran inquilins com propietaris i també vos informaran de les ajudes disponibles a tots els nivells i atenció propietaris d'edificis sencers i desocupats. A partir d'avui, vos podeu inscriure a la web del Consell de Menorca per vendre la prova de la vostra propietat. El Consell cerca immobles per augmentar el parc d'habitatge de protecció oficial. En un moment vos en donem els detalls. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetra Ràdio. És dimecres 13 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
I más que un plato es un caramull de polins. Sabrós a bolitas es un bon plat de ciurons. Cuando los comes te hacen subir los feelings. Los comes en salsa, amb un bon plat de bullit. Los comes torrados y el de barran rebessut.
Avui és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol i Dia Internacional de Sumus.
Yeah. Los garbanzos, los garbanzos, los garbanzos, los garbanzos.
Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia, t'agrada l'humus?
Bon dia, ara de cara a l'estiu sí.
Sí, en hivern no en menges.
A l'hivern ben calentets.
Ah, més, sí.
Sí, no, cigrons, de tota la vida.
Més calentets. Sí. Els garbanzos, com diu aquest.
Els garbanzos.
Per 10.000 persones comiendo garbanzos estan. Y algunos se piensan que acabará en tempestad.
I en Axel Camarasa, que li agrada l'humus o no?
Sí.
Sí, t'agrada? En menges habitualment?
No.
No, en fas no.
Faig més
no
en fas. Guacamole que,
més guacamole
que garbanzos. Mm-hmm.
I tu, Pere, tampoc?
Sí. Jo, humus guacamole 50-50.
Què
no tinc
dir?
Cap preferència, 50%,
50%. Però els cuines o no els
cuines?
Sí, sí,
els cuino,
molt bé,
cuino.
Molt bé, molt bé.
Clar.
Bueno, ja sabeu que és una recepta mil·lenària, és una crema a base de ciurons cuits, i ja que vosaltres sou tan bons amb el tema, va, dieu-me, quins ingredients, en Pere, que ho ha fet?
Tahín.
Tahín?
Tahín.
Tahín.
Tahín?
Tahín.
Llimona?
Quants grams? Bam.
Una cullerada.
Una cullerada.
Sí.
Quants grams són una cullerada, Pere?
3, 6,
no,
7,
10 o 15.
10 o 15. Va.
Sèsam s'hi posa,
bueno,
no?
Però primer què hi posem?
Sèsam.
Primer
bueno,
què hi posem?
El tahín és una crema de sèsam.
Clar, el tahín és això, és
jo
una crema de sèsam,
no,
que la fas
mateix.
Tu mateix. Ah, mira, poses sí? No ho fas, mentida. No diguis mentides, no ens diguis mentides. Vinga, va, per 500 grams de ciurons cuits, quant hi posem de tahín?
Doncs això, 20-25 grams.
Vinga.
Una cullerada.
Una cullerada, uns 40 quan, grams.
Quants són, primer de tot?
500 grams de ciurons
quantes
cuits.
Quantes persones són?
Cuits? Naltros. Cuits, o sigui, secs?
Que ho has de posar
o...
el dia no. Antes, ho has de posar...
En remull.
En remull.
Sí.
Què més? Què més? Tenim tahín.
Llimona.
Tenim ciurons. Tenim llimona.
Llimona. Sí. Llimona.
Quantes?
No, mitja, el raig de mitja. El raig de mitja.
No. Mitja. Depèn. Pot t'agradar.
Però han de ser d'en Tudurí, eh?
Clar.
Han
què
de
més?
Ser d'en Toni Tudurí, les llimones.
I què més?
Que bones.
I polsim de...
Sal.
I què més?
Pebre.
Roig.
Roig, vermell.
Pimenton.
Vermell, sempre. I us queda un ingredient important.
Jo no hi poso res més, diria.
No?
Oli, un raig d'oli.
Un raig d'oli, sí, també, sí, oli d'oliva, sobretot, sí. Oli extra verge de Menorca, ja està, si pot no? ser.
Ah, sí, potser sí. Comí.
Ah, això mateix, i un polsim de comí. Sí. I ho podem acompanyar amb un pa de pita, o també amb una pastanaga, amb un cogombre ben fresquet, ara per s'estiu, no? Un plat senzill...
Jo me lo comí.
...i popular de l'Orient Mitjà, que té origen en l'antic Egipte. Torna a fer el gag, que et sentim tots, va.
L'hem sentit tots.
Jo no. Torna-la a dir.
Saps l'humus?
L'humus.
Jo me lo comí.
Continuem, va.
Tu te lo comiste segur si estàs a dieta, perquè és un plat molt antic de l'Orient Mitjà, però està molt de moda en les dietes. Si us poseu a dieta o hi ha algú que comença a fer dieta, de ben segur un dels plats que haurà d'introduir en el seu menú és l'hummus.
És proteïna, no? Proteïna de la bona, sí.
Sí, sí, tant, sí, sí. Els vegetarians tot el dia també mengen hummus. Així que aquesta recepta de l'Orient Mitjà s'ha fet molt popular a les receptes saludables, Excel avui està inspirat.
He pres massa cafè, perdoneu.
Sí, quants te n'has pres?
Masses.
Set. Resulta que la primera menció en el registre escrit de l'hummus la trobam a un llibre de cuina del segle XIII al Caire, l'antic Egipte, i els seus orígens han estat font de conflictes, fins i tot de guerres, les conegudes guerres de l'hummus, perquè aquest plat antic mundà és reivindicat per estats nacionals moderns, des dels libanesos en esturs, passants pels siris, s'adjudiquen la seva autoria també Israel. Diuen que a la Bíblia ja apareixia i que, per tant, és un plat jueu i bíblic. La guerra de l'hummus va començar el 2008, quan el Líban i Israel es van enfrontar pels drets de propietat d'aquest plat. Avui la pregunta és triple,
Concurs ja?
Vinga, atenció.
M'està guanyant cada dia, últimament.
Guerra d'hummus. El 2009, el ministre de Turisme del Líban va decidir que la forma de resoldre el cas de l'autoria del plat era que el Líban preparés un plat d'hummus tan gran que fos reconegut pel llibre Guinness dels rècords mundials. I va fer un hummus de quants quilos?
728.
Quilos.
Això és gairebé una tona,
Efectivament, estimat.
Quants has dit?
105.
105, Idò, 2.000.
I això anirà
molt bé. Has tornat a guanyar.
2.000 quilos.
Que no se't pugin els humus,
Aquest... Aquest va ser el primer atac, però Israel va contestar amb un altre atac i va fer un altre hummus, servit en una antena parabòlica com a plat, perquè la seva dimensió era de 6 metres i mig. De quants quilos era l'atac d'Israel cap al Líban? Ha de ser més de 2.000.
Més o hummus ha de ser de...
Ara ja,
4.000 quilos.
Ha guanyat en Pere, 4.000 justos.
Sí?
Justos. Ah, mira. No m'hauràs mirat a la meva xuleta.
No, caramba, un cop que encerto.
Idò, però encara hi va haver un altre contraatac per part del Líban.
Oh, nen.
Comprou morcilla, comprou fuet de ti.
I aquest contraatac manté el rècord des del 2010.
5.500 quilos.
6. 1.000.
10.452 quilos d'humus, us imagineu? Per tirar-s'hi de cap, o no?
Quantes piscines olímpiques d'humus són, això?
No ho sé, però tu t'imagines anar fent allò, tota la pasta, i anar xafant els ciurons, i el polsim de comí es converteix en una muntanya.
Clara i Mami, eres i verd. Excel t'amenaça. El dia a Menorca.
Hola, jo... Venia a decirte que bailaras a mi lado.
Uau, m'ha fet por. És en Carlos Marquès, la seva veu? Pues s'assembla, Ets tu? Ets tu? És en Jordi Fàbregas?
Uau.
Ostres, us m'has despistat,
És en Jordi Fàbregas quan s'aixeca a les 3 del matí.
A les 3 del matí? Ostres, tu... Molt bé, ens ha agradat molt, tot i que una mica tenebrosa, una mica de por.
Està bé.
Què tenim preparat pel programa, Pere Gibert?
Avui conversarem amb la consellera d'Ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca, na Núria Torrent. Fa uns minuts s'ha presentat en roda de premsa el procés per a comprar immobles per a habitatge social. Després us presentarem el cicle Es Jazz Es Claustre amb el contrabaixista i programador del cicle, en Juan Pablo Balcázar. És dimecres, per tant, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic. Avui, la tapisseria Delgado de Mo.
Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón. Bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
És que amb aquesta música com li dono pas jo a les notícies ara, amb Excel, perquè li, clar, estic, aquí li estem dient que nos comemos las maíz i la boquita de piñón i no sé què, i el que hem de fer ara són les notícies.
Està complicat, eh?
Bé, no és mal que m'ha posat en Jordi aquí sa sintonia habitual. Per on passa avui la informació de la
jornada? Doncs passa un dia més per Cala Sant Esteve i pel Font Duco, perquè més d'un centenar de propietaris d'aquestes zones lluiten per mantenir les seves cases davant la nova delimitació de costes que augmenta la protecció d'aquests entorns. El Ministeri amplia de 20 a 100 metres la servitud de protecció perquè considera que no està demostrat que fossin zones urbanes abans de 1988. A la pràctica, què vol dir? Doncs que alguns terrenys tindran restriccions urbanístiques i d'edificació i que determinades propietats podrien, atenció, quedar afectades pel domini públic marítim terrestre o passar directament a un règim de concessió administrativa. Una situació que afecta tant l'Ajuntament com els veïns, que ja han anunciat que recorreran contra aquesta decisió. Sentim a Albert Lades Castell, Lluís Camps.
En inversió que estem fent pública de 2 milions d'euros per dotació de serveis per poder millorar mediambientalment i que les fosses sèptiques ja se suprimesquin i duir-li aigua potable, això mos descol·loca i més que mai pues, lluitarem per l'interès d'aquests veïns al 100% de les nostres possibilitats.
I parlem també d'habitatge. Aquest divendres obrirà les seves portes a l'Oficina Insular d'Habitatge. S'ubica al carrer Fernández de Angulo de Mó, en les actuals dependències de l'IBABI. L'objectiu d'aquesta oficina és donar assessorament jurídic i social per assumptes relacionats amb l'habitatge, tant a llogaters com a propietaris. Encara no està operativa i l'IBABI ja ha recollit més d'una vintena de peticions d'atenció de persones interessades. També tindrà atenció a Ciutadella, a l'edifici també de l'IBABI. Sentim el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
Això és una mostra de coordinació entre administracions, entre Consell Insular i l'IBABI, és a dir, Govern Balear, d'oferir serveis complementaris amb un objectiu comú, que al final assessorar de la millor manera i intentar trobar solucions en qui més ho necessita.
L'empresa a la qual s'ha concedit la gestió és Factoria Gestión y Consultoría, que ja ofereix serveis similars en l'àmbit estatal. Sentim Guillermo Parientes, el responsable de coordinació de projectes.
Gestionamos más de 70.000 viviendas públicas, gestionamos programas de todo tipo, de intermediación en materia de vivienda, oficinas de rehabilitación, registros públicos de vivienda. Y es lo que buscaremos, tratar personalmente cada dificultad, cada situación personal, desde un punto de vista de asesoramiento legal, desde un punto de vista de acompañamiento, de búsqueda de recursos, de posibilidades que haya de ayudas.
Aquesta oficina insular d'habitatge disposarà d'un equip multidisciplinari format principalment per professionals de treball social, assessorament jurídic i també suport administratiu. I acabem en la plana de succeïts perquè la Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport 6 quilos de marihuana en paquets preparats per ser distribuïts per missatgeria comercial. Als destinataris, dos homes de Ferreries de 21 i 30 anys han estat detinguts per tràfic de droga. Les bosses amb la droga viatjaven envasades al buit per esquivar que els cans policials en rastregessin l'olor. Una tècnica habitual, però que no ha pogut enganar la Unitat d'Investigació de Fronteres i la Vigilància Aduanera desplegats a les illes en el marc dels plans de prevenció. El jutge ha decretat presó preventiva per a un dels detinguts.
Aquestes seran les notícies a les 2:30 més. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
Quan brilli el sol, te recordaré si no estàs aquí. Quan brilli el sol, olvídate de mi.
Bueno, bueno, avui tenim un dia mitjo-mitjo, no?
Sí, però després d'aquest migdia de cel amb núvols, la predicció apunta a una millora del temps amb el pas de les hores. Així que sembla que ens espera un capvespre més assolellat. També el vent variarà durant la jornada. Tenim tramuntana i mestral moderats que canviaran de direcció amb llebeig que bufarà més fluix. Les temperatures es mantindran estables, però amb una baixada lleugera de les diurnes que avui no superaran els 21 graus.
Yo no quiero que llores por mí cuando no esté junto a ti. Y ahora préstame atención.
Les 12:19, pausa i seguim.
Clara i Mami. Pere Gibert. Excel t'amenaça. El dia a Menorca.
IB3 Ràdio és diversitat. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El dia a Menorca, fet a casa.
El president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, va anunciar el passat 8 de maig, després de la conferència de presidents celebrada a Formentera, que la màxima institució menorquina comprarà edificis residencials ja construïts per destinar-los a habitatge social i assequible. Es tracta d'una iniciativa que no s'ha fet mai a la nostra illa i que suposa una nova línia d'actuació davant la crisi actual de la manca d'habitatge pels residents.
Fa manco d'una hora s'ha anunciat en roda de premsa com serà tot aquest procés per a comprar aquests immobles i destinar-los a habitatge social, així que us en donam tots els detalls amb la consellera d'Ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca, senyora Núria Torrent, com va? Bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Com serà aquest procés que inicia avui? Des d'avui ja es poden inscriure els propietaris que tinguin qualcun immoble d'aquestes característiques?
Sí, efectivament, des d'avui dia 13 de maig fins dia 31 de maig tenim operatiu un formulari molt senzill a la pàgina web del Consell Insular. Just entreu a la pàgina web, hi ha uns, es denominen banners, que són anuncis grossos que van passant. El primer de tot, veureu que hi ha el formulari, no? Per clicar i mos du a l'enllaç del formulari. I en el formulari són dades molt senzilles, diguéssim, són les dades del propietari, després en quant a l'edifici, la ubicació, el municipi, el nombre total d'habitatges dins del mateix edifici, perquè la idea que tenim nosaltres és comprar un bloc d'edificis d'habitatges tot sencer, perquè no creiem que serà més bo de gestionar que si formant part d'una comunitat de propietaris amb altres terceres persones propietàries, no? I, per tant, nosaltres el que volem és un bloc d'edifici, un edifici d'habitatges sencer a partir de dos habitatges mínim, i, bueno, això en el formulari trobaran això, el nombre total d'habitatges del mateix edifici, la superfície, any de construcció, nombre total d'habitacions i banys de cada edifici, l'estat de l'immoble, si està moblat o no, un preu orientatiu i les dades de contacte.
Per tant, també hi entren cases plurifamiliars, consellera, perquè diu que són dues habitacions mínim, poden ser edificis i també poden ser cases plurifamiliars?
No sé si m'he explicat bé. És mínim, és a dir, un bloc d'edifici, un edifici amb mínim dos habitatges, perquè nosaltres el que volem és que hi hagi la comunitat de propietaris que sigui només de l'únic propietari que serà el Consell Insular. Uh-huh. És a dir, un edifici sencer amb diversos immobles, amb diversos habitatges.
Per tant, edificis plurifamiliars.
Exactament. Perquè estiguin buits i que el propietari el vulgui oferir en el Consell Insular. Està vinculant per cap de les dues bandes, ni per part del Consell ni per part del propietari. I nosaltres el que farem el dia 31 de maig, quan acabi el termini, valorarem totes les ofertes presentades i, bueno, si ja necessitem requerir més informació de casos concrets, pues ja demanarem i ens posarem en contacte amb els propietaris.
Mm-hmm. Aquests, que hi ha una partida o quants doblers hi ha a disposició per la compra d'aquests edificis?
No tenim en concret una partida perquè, com que no sabem quin import necessitarem, el que hem xerrat i tenim consensuat amb els funcionaris del Consell és la possibilitat de fer una modificació pressupostària per emprar els romanents que té el Consell Insular. Per emprar aquests romanents, amb aquesta operació és totalment possible perquè està tota una operació que es diu una inversió financerament sostenible. I es poden anar a quin immoble ens encaixa amb els requisits i sapiguem una taxació que ens faran una taxació tant dels funcionaris i fa falta també una taxació externa per concretar el preu, després ja faran la modificació pressupostària necessària.
Hi ha edificis que reuneixin? No teniu vistos que algun edifici que pugui reunir aquestes condicions? Perquè és important també recalcar que han de ser edificis que estiguin buits. Edificis com, per exemple, que hi hagi pisos que estiguin habitats, com per exemple l'edifici de l'Avinguda Verge del Toro de Ló, que està en subhasta, aquests, com que estan habitats, no seria escàs per ser adquirits, no?, pel Consell Insular de Menorca?
No, nosaltres aquesta primera prospecció que fèiem posant de requisits és que siguin propietaris particulars, que pisos de los propietaris la Sareb, que és una empresa vinculada a una entitat pública, no, de l'Estat, i després un altre de requisits és que estiguin buits, perquè la idea que nosaltres tenim és que aquest bloc de pisos que puguen comprar s'integrin en el programa lloguer estable. Perquè nosaltres amb el programa lloguer estable tindrem pisos que ens puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en el llistat que tinguem de demandants que complesquin també una sèrie de requisits. No? Uh-huh. Per tant, requisits que posem són un bloc de particulars i que estiguin buits.
Hi ha alguns edificis que puguin reunir aquestes condicions per poder ser adquirits pel Consell? Teniu investigat algunes ofertes existents?
Vam mirar les pàgines web d'immobiliàries a internet i no tots són pisos individuals, diguéssim, no hi ha blocs de pisos sencers. Per tant, el que fèiem és aquesta prospecció, aquesta posada en públic d'aquesta possibilitat d'oferir per realment saber si hi ha casos a Menorca que de gent que tingui pisos en propietat que compleixin aquests requisits i que es vulguin oferir al Consell. Fins al dia 31 tenim obert i esperam que sí que hi hagi gent que estigui interessada.
Idò, aquesta crida des de la ràdio pública per propietaris d'immobles, d'edificis plurifamiliars que tinguin més d'un pis, que estiguin i que no estiguin ocupats per tal de poder ser adquirits i llavors ens passarien a augmentar aquest parc d'edificis d'habitatge de lloguer assequible, de protecció oficial i que anirien també en aquest programa de lloguer estable. Com està anant aquest programa? S'està adherint gent, consellera?
Bueno, ara encara no el tenim actiu perquè hem fet un reglament, una aprovació inicial i ara està en exposició pública i estem recaptant informes d'altres administracions i quan el tinguem ja per aprovar definitivament després ja es posarà en marxa. Això espero que en uns pocs mesos ja ho tinguem finalitzat aquesta tramitació i puguem posar en marxa aquest programa lloguer estable perquè, bueno, nosaltres veiem que des de el Consell Insular està adoptant totes les mesures que teníem a la nostra disposició, ja que el problema d'habitatge no té una única solució, ojalà fos així de senzill, no? I nosaltres el que fem és intentar posar el nostre granet d'arena a totes les solucions possibles, com són, per exemple, compra de solars per donar-los a l'IBADI que facin construcció de VPOs, ara fem la compra aquesta de... Volem intentar fer una compra d'un edifici ja d'habitatges construïts, estem posant en marxa el programa Lloguer Estable, també donam ajudes a subvencionar els joves que estiguin de lloguer, també estem... Fem també molta feina en quant a detecció de lloguers turístics il·legals de dintre dels pobles de Menorca, perquè creiem que els pobles són per als residents i ja hem aconseguit eliminar ja més de 1.500 places turístiques de dintre els pobles. Estem atacant un poc el problema de l'habitatge des de diversos fronts, i intentant donar solucions a aquest problema.
I disponible a partir de divendres i portes obertes en aquesta nova oficina
també,
que justament es donarà informació de tot el que mos ratlla i de més dubtes que puguin tenir o problemes que puguin tenir els ciutadans en matèria d'habitatge.
Així, també m'ho estaria oblidant, sort que m'ho he recordat. A partir de divendres dia 15 també tindrem un funcionament suficient insular d'habitatge en el mateix espai que hi ha l'oficina de l'IBADI, amunt. Perquè creiem que així centralitzam en un únic espai tota la informació que necessita un ciutadà en matèria d'habitatge. Però no només estaran a Mos, sinó que tenim previst que també vagin a Ciutadella un o dos dies i també hem comentat i hem xerrat amb l'empresa que durà a terme aquest servei, que a part de Mos i Ciutadella, si per exemple tenim sol·licituds d'altres municipis, que tal vegada també hi haurà l'opció que vagin i es desplacin en els municipis que hi hagi gent interessada. Però segur que hi haurà Mos i Ciutadella aquesta opció de l'oficina insular d'habitatge.
I des d'avui fins dia 31 de maig, obertes places per a presentar el formulari que trobareu a la pàgina web del Consell Insular, cime.es, amb aquest bàner ben gros perquè els propietaris que puguin estar interessats en que el Consell Insular de Menorca compri aquests edificis es puguin posar en contacte i començar les negociacions, i esperem que així es puguin sortir més pisos en lloguer i sobretot tot a preus assequible, tan necessari per totes els menorquins i menorquines. Gràcies, consellera, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
El Dia Menorca, fet a casa.
No sé valtros, però tinc unes ganes ja de poder veure'l en sa terrassa d'esclaustre d'amor, aquest ritme de jazz. De qui és? És en Richard Bona, Pere?
És en Richard Bona, aquest que sona, cantant, compositor i baixista camerunès i una de les figures més destacades del jazz contemporani. Des de fa anys, el cicle de jazz en el claustre és un referent dels estius menorquins, oferint concerts des del mes de maig fins al setembre, combinant figures del jazz internacionals amb el talent nacional i local.
Anem a descobrir tota la programació que, com dèiem, inclou noms destacats com en Richard Bona i ens acompanyen els noms destacats dels qui estan darrere de tot aquest cicle de jazz organitzant un estiu més, aquestes nits màgiques. Juan Pablo Balcázar, com estàs? Bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Ets el programador del cicle jazz d'esclaustre i contrabaixista, també.
Sí.
Correcte.
Correcte.
I en Josep Maria Fita, programador d'esclaustre, gerent, com estàs?
Bon dia.
Benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Van descobrir tota la programació, tota no, perquè déu-n'hi-do quina programació, la setmana passada, i ara volem concretar amb el jazz, que ja fa uns anys que oferiu aquests diumenges, o com va començar tot això de fer els diumenges dedicats en el jazz?
Doncs sí, bé, ho comentàvem la setmana passada, no?, de fer un apartat només pel jazz, per separar-ho, i també perquè creiem que val la pena explicar proposta rere proposta. Sempre hem fet jazz en el claustre, el que passa que d'una manera tan estructurada teníem molt clar que sempre ho acabàvem fent dissabte o diumenge, però va quedar fixat en el temps diumenge, i d'ençà pels vols de la pandèmia amb en Juan Pablo, que sempre ha visitat l'illa, sempre ha vingut amb formacions anteriorment, doncs vam estructurar perquè ell se n'ocupés, perquè ell ja se n'ocupa d'un espai a Barcelona, uh-huh. I llavors doncs vam estructurar-ho per fer-ho en bloc, diguéssim, explicat tot en un conjunt, en un mateix conjunt, amb propostes que us explicarà potser millor ell, però sí que avançar-vos que sempre hem tingut molt en compte l'escena tant de Menorca com Balear, com amb propostes joves, que era una inicialment doncs arrencàvem doncs d'aquesta manera, propostes de la nova escena del jazz que pivotava per Barcelona, per dir-ho d'alguna manera. Però això de seguida doncs ho hem hagut d'extendre i ho hem hagut d'ampliar i sempre intentem doncs estar atents, i sobretot en Juan Pablo doncs estar atent a propostes que hi ha, doncs, si no m'equivoco malament, fa 5 anys. Abans comptàvem, sí, entre 5-6 anys.
5-6 anys, que estàs, sí. Esteu fent el cicle, sí, de jazz els diumenges.
Exacte.
Bueno, i aquest cap de setmana crec que també puges a l'escenari, o no? Ho he vist per aquí.
Sí.
Que sí? Amb Narefio Smith?
A veces coincide que me toca también hacer de músico.
I de què et sembla, Juan Pablo? Anem desglosant un poquet la programació. Això és aquest cap de setmana, Arecio Smith, que tu estaràs en el contrabaix i ben acompanyat.
Sí, sí, sí. Arecio és un teclista importante de la escena de Barcelona, que ha tocado con muchísimos grupos como la Fundación Tony Manero, Astrio, Fat Fred. Bueno, es como un personaje importante dentro de la escena del jazz y funk de Cataluña. Y nada, viene presentando este trío que es un homenaje a un grupo mítico que existe desde los 90s en Nueva York, que se llama Medeski Martin & Wood. Y nada, yo creo que será muy divertido.
Quines altres figures destacam després del concert que recomanam d'aquest dissabte, d'aquest diumenge?
Uf, hay muchísimas cosas. Yo creo que hay este año, digamos, que hay un componente internacional bastante fuerte, digamos. En los primeros años como que el ciclo estaba basado más en figuras de la escena joven, sobre todo, y es la escena que más o menos controlo, pero bueno, poco a poco el ciclo ha ido creciendo y este año, pues bueno, vienen figuras como Deborah Carter, que es una cantante norteamericana que vive aquí en Europa, o viene un pianista que se llama Rob Clearfield, que es un pianista también increíble de la zona de Chicago, pero él vive aquí en Europa también. Bueno, no se suele repetir artistas año a año, pero bueno, el año pasado vino como cabeza de cartel Jan Tausan, que es uno de los mejores saxofonistas actuales, digamos. Y entonces, bueno, este año hay la suerte de que él coincidía que podía volver, y entonces vamos a poder disfrutarlo de nuevo.
Ella és una Deborah Carter, cantant nascuda a Texas, fusiona el jazz amb blues, amb gospel, viu a Europa i oferirà un tribut a la gran Ella Fitzgerald, no? Eso Això m'ho portarà, no?
Sí, sí, sí.
Quin regalàs.
Sí.
Això quin dia és, na Deborah? És el dia 5 de juliol.
Efectivament.
Do 12 de juliol, en Rob Clare Field, que és el que mos comentaves,
sí.
Que mos portarà? També estaràs tu damunt de l'escenari, amb en Rob?
Sí, con él coincido y con, en la bateria estarà Ramon Prats, també uno de los bateristas más importantes de la escena de Barcelona. Y nada, Rob es un pianista increíble de la escena de Nueva York, aunque él nacido cerca de Chicago. Pero lleva unos años viviendo entre París y, bueno, en Francia en realidad. Y entonces, bueno, está más o menos en las dos escenas, Estados Unidos y francesa. Y tenemos la suerte de que ahora está viviendo en Marsella y, bueno, es como buen amigo y le propuse la idea y se apuntó directamente entonces.
També s'apunta Martí Genestà Trio, que sonen ara mateix.
Sí.
Formació menorquina de creació recent, quin tipus de jazz ens oferiran?
Sí, hay, en general hay casi que la mitad del programa de este año está dedicado a formaciones baleares, digamos. Hay un par de formaciones menorquinas, que fue la primera, la del Guillem Pons, que fue con la que abrimos el día 3 de mayo. Y luego, pues el Martí viene presentando un poco esto que, pues, su proyecto, que es lo que estamos escuchando con el Luis Gené y el Guillem Pons. Y luego también viene un proyecto de Mallorca, liderado por Fran Ramos, que esto, pues, también hace parte un poco de la escena joven catalana, digamos, de Barcelona, que viene con gente joven, que recién graduada de los conservatorios de allí, pero pues que gente que toca increíble, como Camila Alcaraz o Enric Fuster, en fin. Sí, sí.
Per acabar el mes de juny, en Pere Bujosa, Trio. D'on venen ells?
El Pere también es mallorquí. Él en principio venía con dos músicos de Barcelona, el Xavi Torres y el Joan Terol, pero al final el Xavi Torres no va a poder venir, entonces viene un músico, un pianista joven de mallorquí, pero que vive en Barcelona hace mucho tiempo, que se llama Diego Herbalejo, que también es increíble.
Hem passat ja pel mes de juliol amb la Deborah Carter i amb altres artistes, i qui més a l'agost ens ve a visitar? Una flautista panamenya molt singular. Ella és na Angie Jovín.
Sí, Angie és una flautista que está en Barcelona, se graduó hace no mucho del Conservatorio del Liceo y eso viene con una banda de gente joven de allí de la escena de Barcelona, pues presentando su proyecto, que es bastante interesante, sí.
I en Gustau, digues tus linatge, per favor.
Gustav Lundgren.
Trio.
Sí. Gustav es básicamente uno de los mejores guitarristas a nivel europeo, reconocidísimo en la escena europea del jazz. Tenemos la suerte de que últimamente está pasando mucho por Barcelona y, bueno, allí pude conocerle y también, pues lo mismo, proponerle un poco la idea de venir a conocer el ciclo y Menorca, y bueno, tenemos la suerte de que van diciendo que sí de momento.
Qué bien, qué bien. Eva Fernández también dice que sí.
Sí, claro que sí.
Sin causa. Se me va de los dedos en el viento al pasar. La caricia que vaga, ¿quién la recogerá?
¿Y dónde ve ella?
Ella también es parte de la escena de Barcelona, viene con su trío, con el Josep Munar y el Enric Fusté. Viene presentando pues, música que saldrá en su próximo disco, que está preparando hace tiempo, pero no termina de sacarlo. Y nada, ese es el último, con ese concierto cerramos un poco el ciclo de este año. Sí.
Serà dia 23 d'agost, el concert de Neva Fernández, en Gustav vindrà dia 9 d'agost. I qui mos queda? Mos estem deixant qualcú?
Hay un bonus extra el dia 8 de julio, que no es un domingo, pero hay una trompetista catalana que vive en Nueva York hace mucho tiempo, es muy joven, ella se llama Milena Casado, y coincide que ella está de gira por Europa con su banda de norteamericanos, pues, y pudimos cuadrar ese día, que es un miércoles, con lo cual ese día sería como bonus track del ciclo.
Mira, un extra, ¿no? Semana doble.
Tot el cicle es passa el diumenge, i exactament com diu Juan Pablo, doncs aquest és el 8 de juliol, que és un dimecres.
I al setembre també hi haurà jazz?
Al setembre no.
Aquest any, al setembre, no. S'acaba en el mes d'agost, eh?
I incorporem el mes de maig, vale. Que no ho havíem fet mai,
i
acabem a finals d'agost.
Fantàstic, i de cicle començat, i aquest cap de setmana, fita, que també teniu ja a tope, no? Divendres, Los Fijos Discontinuos, banda menorquina, la banda valenciana Mala Gestión, vaya noms, eh? Mala Gestión, Fijos Discontinuos, malament anem, si fan males gestions, i jornades professionals, que la gestioneu molt bé.
Sí, i diumenge a l'Arecio.
I diumenge a l'Arecio. El jazz. Sí, sí.
Cap de setmana complet.
Ben complet, eh? Sol en l'espalda. Regaré tu dolor con agua perfumada. Jo, Juan Pablo, m'he perdut en tots els grups que participes. Tu els tens controlats tots o no?
Sí, creo que sí.
Sí? Bien.
No, bueno, en el mundo del jazz siempre ha habido mucha promiscuidad y todos tocamos con todos y con todas y hacemos parte de proyectos de infinidad de proyectos, así como nosotros mismos somos nuestros líderes de nuestros proyectos, con lo cual es muy normal, digamos.
I del compartir l'escenari en el món del jazz, sí. I improvisar, i d'aquestes neixen formacions tan fantàstiques com les que trobarem aquest estiu, que ja han començat en aquest cicle de jazz al claustre. I bé, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Diumenge que ve mos veiem i seguirem fent jazz i fent bona música a les nits de primavera, estiu i tardor d'esclaustre. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Re Recte final del dia a Menorca per entrar a un dels comerços fantàstics, meravellosos que tenim a Menorca. On t'hem anat? On t'has anat avui?
Avui visitam Tapisseria Delgado, a Mó. Es tracta d'un establiment familiar de tapisseria de la llar, automoció, nàutica i restauració de mobiliari.
I entram.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja amb en Paco Delgado, de Tapisseria Delgado, aquí al carrer Sant Manuel de Mó, i el tenim ben ocupat. Paco, bon dia.
Buenos días.
Què estàs fent aquí amb la màquina?
Pues mira, ahora mismo estoy reparando, estoy recosiendo una lona de fondeo de un barco para la empresa de Nova Náutica. Y aquí siempre me traen arreglos o hacemos barcos enteros. Bueno, siempre hacemos cositas de estas de trabajo.
¿Es una entrega urgente?
Sí, tienen que venir ahora en 10 minutitos a buscarla, porque el barco lo han echado al agua, y estas son cositas que a veces son emergencias, de que van a tirar el barco al agua y encuentran pues una lona que está descosida, o tiene algún roto, o alguna cremallera que está mal. Entonces son urgencias que cogemos y se las arreglamos al momento.
No n'hi deu haver gaires de comerços dedicats exclusivament al món de la tapisseria a Menorca, o sí?
Bueno, no hay mucho en Menorca, la verdad que no hay mucho. Antiguamente podía haber algunos más, había algunos más, pero no, ahora ya no quedan muchos, ¿no?
¿Cuándo va a comenzar la tapicería Delgado? ¿Cuándo va a comenzar?
Pues nada, mis padres yo tengo 48 y llegaron a la isla que tenía yo 2 añitos, y empezó mi padre a trabajar con Tapicería Contreras, que en paz descanse. Y a los 3 añitos ya se puso mi padre por su cuenta en la calle Vasallo. Y a partir de ahí pues ha sido pues eso, 2 generaciones sin parar. Yo tengo 48 años y llevo pues desde los 13, 14 años ya metí la tapicería. Empecé quitando grapitas. Y bueno, y según los estudios, veía a mi padre que no me gustaba mucho estudiar y me dijo pues a trabajar. Y desde entonces llevo 30 y pico años ya de experiencia. Sí, sí.
¿Dónde ve la teva familia? ¿Dónde es?
Mira, mis padres son de Andalucía. Mi madre es de Córdoba. No, mi padre es de Córdoba y mi madre de Jaén. Pero se trasladaron toda la vida a Barcelona, a Tarrasa. Y mi padre inició su trabajo, lo que es la tapicería, en Tarrasa. Y luego vinieron aquí a Menorca. Sí, sí. Así es, nuestros comienzos. Y yo soy catalán, podríamos decir. Yo he nacido en Barcelona, también en Tarrasa.
Vas néixer a Terrassa, amb 2 anys vas venir aquí a Menorca, per tant, tota la vida l'has fet a Menorca, pràcticament.
Toda la vida, sí, toda la vida, toda, sí, sí. A lo mejor con 2 años no, pero sí que tengo recuerdos de porque vivíamos justamente prácticamente arriba de Contreras y yo bajaba mucho a ver a mi padre abajo la cochera con Contreras y me pegaba allí muchas, muchas horas viéndolos trabajar y sí, es algo que ya viene de sangre. Luego también entró mi tío también entró a trabajar con Contreras y a partir de ahí pues hicimos una familia y empezamos a trabajar, pero sí, hemos vivido prácticamente toda la vida de esto. Sí, sí, toda la vida.
¿Quines feines eren les més habituals llavors en aquells inicis?
Antiguamente era mucho mueble antiguo, mucho sofá, muchas cortinas. Yo las odio.
¿Por qué?
Porque mi padre me hizo planchar muchos kilómetros de cortinas. Muchos kilómetros. Me hacía planchar mucho, mucho. Mi padre disfrutaba mucho con las cortinas, la decoración. Y yo, cuando me puse ya solo, que le dije que, bueno, tal, yo dije que cortinas no iba a tocar ninguna. Porque me harté a planchar, y dije, nunca más, no hago ni una cortina. Sí, las hacemos, pero es algo que no quiero involucrarme mucho, la verdad. Sí, sí.
Deixa'm veure si veig alguna cortina per aquí, al taller, no, ¿eh? No. Ni una sola cortina.
No vas a ver ninguna. Aquí mucho, mucho mueble antiguo. Yo aprendí mucho con mi padre, cosa que hay poco tapicero. Que yo sepa es trabajar mucho el mueble antiguo. Tipo isabelino, muebles de madera vista. A mí eso es una cosa que realmente me encanta, la restauración. Restaurar la madera, coger, arreglar todos los muelles, empezar a arreglar un mueble desde cero. Creación, a mí me chifla. Yo he aprendido de un buen profesor, que era mi padre, pero luego ha sido yo que tengo también mucha visualización. Me encanta proyectar, me encanta retos, me encanta que me digan una foto, me puedes crear esto y yo te lo creo.
I a partir de quan l'establiment du el llinatge de la família, el llinatge Delgado?
Pues de 1983, que se puso mi padre por su cuenta en la calle Vasallo, que de hecho a día de hoy te pasas y aún hay dos carteles en puestos en los cristales, que eso cuando yo lo veo cada vez que paso es una pequeña emoción, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí. El teu pare va morir, ja no hi és.
Sí, él falleció a los 6 meses de querer yo a cambiar de sitio y abrir el local de nuevo y seguir yo por mi cuenta. Y a los 6 meses él falleció de abrir. Pero bueno, se fue contento porque de hecho se abrió una página de Facebook y todas esas cosas para poder seguir mis trabajos y seguir viendo todo. Porque yo quería demostrarle que tenía sus manos e incluso intentar superarlas. Sí, sí, sí.
Se'n va anar orgullós perquè va aconseguir una de les coses més complicades, que és que hi hagi relleu generacional en un negoci.
Exacto, que haya relevo y aparte ya es el nombre también, es mantener un nombre que a mi padre lo conocía mucho en la isla. Es una presión que te crea, tienes que mantener un nombre, pero no solo te sirve un nombre aquí, tienes que mantener una línea de trabajo buena, intentar siempre, si puedes, superarla, porque si no, no sirve de nada un nombre. Y es complicado, a veces llega a crear una tensión y una presión fuerte, sobre todo los primeros años. Pero luego, nada, es tu nombre y tienes que trabajar muy bien y seguir dando lo mejor para todos los clientes y que salga de aquí todo perfecto, no hay otra.
Paco, veig que tens una foto del pare penjada aquí al taller.
Sí, tengo una foto de mi padre de sus comienzos, de cuando empezó a trabajar en Terrassa y bueno, fue un regalo que me hicieron para tenerla colgada. Y bueno, la tengo siempre también al lado para representar y saber de dónde vengo y acordarme siempre de sus manos y de las mías. De hecho, me hicieron una foto exactamente igual, con la misma postura y todo, para que la tenga también de recuerdo y me acuerde esto. Sí, se echa de menos estas cosas.
¿Cuántos años te había tenido ton pare aquí?
¡Wow! Mi padre aquí, 20 y poco, ese jovencito, sí, 20 y pocos años.
Sí, sí. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Un sofá?
Sí, por lo que veo estaba haciendo una butaca, estaba tapizando, sí, una butaca, sofá, sí, sí.
A canviar la feina, feu moltes embarcacions ara, i potser és ara l'època en què teniu més feina de barcos?
Sí, ja cada any empieza un poquito antes, ya para enero, febrero, marzo, ya sí, ya empieza a moverse bastante lo que es la náutica. Sobre todo también mucho lo que son las casas, los jardines, mucho banco de obra, muchos exteriores, es lo que más se mueven. Y luego pues ya lo que hacemos, el tema también se mueve mucho lo que son interiores, casas, sofás, todo eso, pero lo que hacemos es intentar reservarlo un poquito más para adelante, porque ahora lo que es más urgente, digamos que es lo que levanta un poco el año, es el tema de la náutica y el verano. Sí, sí.
Molt bé, Paco, què et queda per fer avui?
Bueno, pues hoy aún tengo que recoser algunos arreglitos más. Tengo que empezar a destapizar unas sillas que me he comprometido para hacer. Tengo un toldo también de un barco que hacer. Bueno, tengo bastantes cosas, la verdad. Si tengo que empezar a mirar todo lo que tengo en el taller, me vuelvo loco. A veces me agobio porque tengo mil cosas que hacer a la vez. Pero sí, hay bastante cosita por hacer.
Moltes gràcies per atendre'ns. Molta sort amb el negoci. Encara et queda molts anys.
Sí, yo tengo 48, espero seguir. Pasa que yo no tengo una generación que me pueda continuar, pero sí, 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 aún quedan muchos años. Y la verdad que muchas gracias por esta entrevista. Para mí es, sobre todo, es un orgullo y un pequeño premio al reconocimiento de mi nombre, sobre todo poder demostrarle a mi padre dónde esté, que esto iba a salir bien, que iba a ser grande, que lo que le prometí, y estoy muy, muy contento y muy orgulloso por esto. Y también tengo alguna foto mía de cuando empecé. Ahí, pues, siempre la tengo delante para saber de dónde vengo. Sobre todo no seguir con los pies en el suelo y saber dónde vengo y trabajar duro y ya está.
¿La deixes publicar?
Sí, claro que sí. No hay ningún problema.
Perfecte. Moltes gràcies, Paco. Que vagi molt bé.
Muchas gracias a vosotros por esto. De verdad, muchas gracias.
Enhorabona, Paco, una forta abraçada i l'orgull és nostre de que persones com tu ens expliqueu i ens deixeu formar part de la vostra història. Forta abraçada a en Paco Delgado, de tot l'equip del Dia Menorca. on anem avui?
Avui anem a les 7 al Teatre Principal de Mo, que hi ha concert de final de curs a càrrec del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca.
I també tenim una tertúlia, no?, a la Sataneu de Mo?
Sí, a les 7 i mitja la tertúlia es diu Evolució de sa cuina menorquina i és amb en Gabriel Pons Landino, jove xef menorquí 2026.
Família, demà mos veiem a la Fira del Cavall, la Setmana del Cavall, Menorca Horse Week, en el recinte firal d'Esmercadal, programa especial. I què ho he dit bé? No ho he dit bé? Menorca Horse Week? Bé, ara ho ensajarem, perquè demà haurem de dir moltes vegades, perquè demà serem en el recinte firal d'Esmercadal i allà vos esperem fent una ràdio en directe al Dia Menorca. Fins demà!